caravana Mar o Muntanya. Gairebé 6 minuts que passen de 2:45 de la tarda. Com sabeu, el proper 28 de maig es celebren eleccions municipals i, per tant, també a la capital del país, a Barcelona, li toca escollir alcalde o alcaldessa. És per això que des del Mar o Muntanya hem començat a abordar algunes de les qüestions que han estat rellevants els darrers anys per la ciutat, per tal de saber quina és la postura de les diferents candidatures sobre la mobilitat, l'habitatge, el turisme o la neteja, que són les qüestions que més preocupen els barcelonins, segons el darrer baròmetre del mateix Ajuntament de la ciutat. I la principal de les qüestions, Barcelona s'allunya o s'aproxima a ser una ciutat de i per als seus ciutadans? Avui proposem als partits que es presenten a aquestes eleccions municipals a Barcelona parlar sobre una de les qüestions cabdals dels darrers anys, l'habitatge. I per parlar-ne de tot plegat, ja podem saludar a aquesta hora Eva Baró. Ella és regidora d'Esquerra Republicana a l'Ajuntament de Barcelona. Eva, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, com estem?
I també a Marilén Barceló. Ella és regidora de Valents a l'Ajuntament de Barcelona. Marilén, què tal? Bona tarda.
Bona tarda i encantada de poder parlar amb vosaltres. Un tema tan important com és l'habitatge.
Importantíssim. Per tant, mira, comencem per aquesta pregunta tan genèrica que es fa molta gent, sobretot jo crec el jovent, sobretot el jovent que busca habitatge. El gran problema de l'habitatge a una ciutat com Barcelona és l'especulació que se'n fa.
Començo jo? Jo crec que el gran problema que tenim amb habitatge a la ciutat de Barcelona és la manca de gestió i tenir un parc d'habitatge públic que no arriba a l'1,5%, quan a Europa és molt més gran, 9, 10, 11%, fins i tot països de la Unió Europea o més, i amb una alcaldessa que el 2015 va prometre 8.000 habitatges, que evidentment no s'han entregat aquestes claus, i que tampoc hi ha els ajuts econòmics suficients, per exemple, pels joves, que puguin fer doncs, un contracte doncs, als joves o també adquirir un habitatge. Per tant, el gran problema de l'habitatge és la gestió que s'ha fet per part del govern municipal, que fins i tot ha allunyat la inversió en un tema tan important com és doncs, poder doncs, adquirir i la construcció d'habitatges.
Eva.
Sí, coincideixo en part. Jo crec que la qüestió de l'habitatge és molt, molt complexa i el principal gran problema que s'ha generat, generat a l'hora de tractar el tema de l'habitatge, començant per l'alcaldessa Colau, en el seu moment, va ser generar unes expectatives totalment inassumibles i simplificar una diagnosi que és de fet és una mica conseqüència una tormenta perfecta, és a dir, el que estem patint a l'habitatge no ara, ja fa molts anys i que no para d'agreujar-se, que aquest és un dels grans problemes, no?, que estem patint, que és que fa 8 anys doncs, va entrar un projecte amb unes promeses determinades que han passat 8 anys i objectivament la situació d'accés a l'habitatge a Barcelona ha empitjorat. Els preus s'han incrementat en els darrers 8 anys vora un 30-35%, i això s'ha donat en un context que no depèn tot de la voluntat política de les administracions. Jo crec, sempre parlo, que hi ha tres grans factors que incideixen no, en la situació de l'habitatge, i crec que és important saber-ho, perquè si no fas una diagnosi mínimament encertada, és molt difícil poder incidir o saber fins a on pots incidir-hi. No? Un dels grans factors, primer factor, és que l'habitatge, em sap greu, sempre s'ha considerat un bé especulatiu, un bé amb el que es pot generar no, activitat econòmica, per sobre de qualsevol altra consideració. I tot l'abordatge de l'habitatge com un dret inherent a qualsevol ésser humà, qualsevol persona necessita un lloc on viure, on desenvolupar el seu propi projecte vital, sentir-se segur, etc, doncs és una qüestió que ha aparegut els darrers anys. I, per tant, tot el paradigma i tot l'impuls de polítiques públiques que s'han fet durant anys i panys, per cert, polítiques públiques, ojo, impulsades per Iniciativa per Catalunya Verds a Barcelona. Vull dir que és evident que Comuns avui en dia té una part substancial i indiscutible de responsabilitat sobre la situació de l'habitatge a la ciutat de Barcelona. Doncs s'han fet des d'un paradigma que s'ha constatat ineficient. Es van arribar a dedicar molts milions de pessetes, de les antigues pessetes, a habitatge, es generaven molts habitatges de protecció oficial, però amb dos grans mancances. Un, és que la protecció caducava al cap d'unes dècades. Per tant, quan aquell habitatge deixava de ser considerat de protecció, passava al mercat privat i li perdies la pista. Tots aquells diners públics que s'havien posat desapareixien i bueno, entraven a dins un altre circuit. I l'altre és que s'apostava molt pel format, no, per la dinença de propietat. Havíem de tenir un país de propietaris. I, clar, doncs, quan tu ets propietari d'un bé, evidentment doncs, disposes d'aquest bé. Per tant, també en fas negoci d'alguna forma. És la segona pota, la tercera, que s'està accentuant molt ara, és que els salaris són baixos, la precarietat està a l'ordre del dia, però Barcelona és una ciutat global, té una demanda d'habitatge pròpia i aliena d'estudiants, de viatgers, de turistes, de treballadors altament qualificats, que fan que l'oferta creix molt poc a poc, però la demanda està sempre amunt. Per tant, els preus de l'habitatge sempre estan molt amunt.
Marilén.
I pensa que si tenim un problema d'habitatge, també hem de parlar de l'emergència habitacional. És a dir, ara mateix hi ha 700 famílies, aproximadament, que tenen adjudicat un habitatge per emergència i no el reben perquè no hi ha. I tenim solars en els quals es pot construir habitatge. I també hem de dir que parlem del preu de l'habitatge, però hem de recordar que el govern de l'alcaldessa Colau i del Partit Socialista es van gastar 5,8 milions d'euros en 11 habitatges al barri del Gòtic, a Ciutat Vella. És a dir, que la gestió de l'habitatge és molt ineficient. I també té una cosa, no només parlem de la crítica, és a dir, què hem de fer per solucionar el problema de l'habitatge?
Ara hi entrarem en tot plegat.
Jo crec que aquí, per nosaltres, és un tema molt important la col·laboració público-privada, i pensem que el sector privat no és el culpable, no forma part del problema, sinó de la solució per afrontar aquest repte que jo crec que, Eva, que hem parlat moltes vegades en comissions, no és només una solució en el conjunt de la ciutat de Barcelona, sinó en el conjunt de l'àrea metropolitana.
Mm-hmm. Totes dues, i quin plaer, deixeu-m'ho dir, quin plaer poder dir amb un mar o muntanya o amb un debat polític, poder dir totes dues, per fi. Parlàveu de l'encariment del preu de l'habitatge. Barcelona és el podi de les ciutats amb l'habitatge més car del sud d'Europa, segons el portal immobiliari Idealista, que ha analitzat ciutats com Lisboa, Madrid, Porto, Milà i Roma. A la pregunta, cal abaratir el cost del metre quadrat d'habitatge en una capitalitat com Barcelona, jo crec que hi estaríem tots d'acord. Tots. Ara, com ho fem?
Bueno, ja ho teníem fet, eh? És a dir, com ho fem? No crec que estiguem tots d'acord, perquè nosaltres...
No?
No, a l'Ajuntament...
L'Ajuntament...
Perdó, a l'Ajuntament, els que defensem la regulació del preu dels lloguers de l'habitatge i que, de fet, hem exercit la potestat que tenim a nivell de Parlament, impulsant o coimpulsant una llei que posava un topall al preu al preu dels lloguers de l'habitatge. Per tant, l'avarícia desapareixia, és a dir, es permetia un benefici assenyat, raonable, un benefici raonable, que és un terme que a vegades en la jurisprudència europea sobre aquests temes s'ha utilitzat, no?
Quan dic hi estaríem tots d'acord, és algú estaria d'acord en que... Exemple que conec perquè estic buscant pis.
Ja, sí, és clar.
Al barri de Gràcia és normal que un pis de 30 metres quadrats et costi 1.500 euros el lloguer?
És normal, però no és just. És normal, tal com està el context, clar, és normal perquè passa. No és que sigui normal perquè passi, és que passa permanentment. És a dir, el preu de l'habitatge està inassumible. Si un dels indicadors que demostra lo molt difícil que és l'accés a l'habitatge a Barcelona avui en dia és una taxa que es diu taxa de sobreesforç, que és quina part de tots els ingressos que entren a una llar familiar, del tipus que sigui, s'han de dedicar només a costejar el cost de l'habitatge. I a Barcelona això no ha parat de créixer i tenim ben bé, no arriba al 50%, però un 40% de la població que dedica més del 30%, que és el que s'estableix com a l'estàndard raonable, haver de costejar només l'habitatge, el preu de l'habitatge. Per tant, és normal en la mesura que és freqüent, que és tan freqüent que els barcelonins i les barcelonines estan tenint problemes per accedir a l'habitatge, en aquest sentit, i només en aquest sentit és normal.
Jo crec que el que hem de garantir és l'accessibilitat a l'habitatge, no? Que és, evidentment és un dret i és una necessitat. No? A partir d'aquí, com es fa? Jo crec que l'accent no s'ha de posar, nosaltres no creiem que s'hagin de regular el preu dels preus del mercat, els preus del lloguer. Ara sembla que el Partit Socialista deia el mateix, és a dir, que es nota que vienen les eleccions perquè és molt volàtil i canvia de posicionament, depèn del mes, o si està més a prop del seu soci de govern dels comuns o no. Dit això, un dels temes que ajudaria molt és disposar d'un habitatge públic molt més gran del que tenim, perquè no arriba a l'1,5%. I després fer mesures que ajuden també que hi hagi més vivenda a la ciutat de Barcelona, perquè la mesura del 30% ha resultat ser totalment un fracàs i que ha fet, ha allunyat la inversió. Per tant, si no hi ha oferta, també s'encareixen el preu dels habitatges, que també és important. I també et dic una cosa, no és només l'encariment, és a dir, perquè una persona pugui optar a un habitatge públic, és el que tu dius, no? Ha de poder disposar una quantitat de diners en més, un 30% per disposar de l'habitatge, però és que tenim també altres coses que han pujat moltíssim, com el preu de l'electricitat, com la cistella de la compra, que sabem que el mateix govern municipal té responsabilitat en la gestió al govern central i no estan fent absolutament res. L'únic que tenim és un augment d'impostos a l'Ajuntament de Barcelona.
Eva, que no sé si ja estaves del tot d'acord,
eh? Sí, no, a mi, de totes maneres, està molt bé. Per mi em sembla indefensable que hi hagi partits polítics que no estiguin d'acord en posar un topall al preu de l'habitatge. Em sembla indefensable i incomprensible.
Perquè defensem el lliure mercat.
Sí, el lliure mercat et porta el que ara mateix estàvem plantejant, que hi ha lloguers, que hi ha preus de l'habitatge que són inaccessibles. Són inaccessibles pels veïns i les veïnes de la ciutat, pels residents, pels que fan ciutat, pels que hi treballen, pels que teixeixen les xarxes associatives, és a dir, per la gent doncs, que construeix la ciutat. La ciutat no és totxo, o no, no és. Només és, sobretot, és la seva gent. Llavors, si no es posa un topall, que de fet ja hi havia, perquè hi havia una llei catalana que va ser pionera a nivell de l'estat espanyol, que es va impulsar primer des de la Generalitat i després, posteriorment, van ser grups parlamentaris que els van impulsar, que bàsicament doncs, socialistes no hi van estar a favor, Ciutadans no hi va estar a favor, el PP no hi va estar a favor. Llavors, a mi em sembla molt, bueno, em sembla relativament fàcil de comprendre si tu encara estàs instal·lat en aquell paradigma que et deia. L'habitatge és només un bé privat, que sí que és un bé privat, però no pot ser l'únic factor que determini el comportament i la regulació i la protecció que qualsevol estat i qualsevol administració ha de dirigir als seus veïns i, de fet, a les persones a les que es deu la ciutadania. I els seus interessos haurien de ser sempre el primer.
Sí, però pensa, Eva, que fixa't que amb la teva intervenció, jo crec que hi ha moltes vegades en aquest tipus d'intervencions que volen regular doncs, el mercat, que nosaltres ja hem dit que no estem d'acord amb això, també pensa una cosa, la responsabilitat i del problema de l'habitatge públic que tenim ara a la ciutat de Barcelona i en altres llocs no és responsabilitat del sector privat. El que sí s'ha de fer és arribar a una col·laboració. És a dir, el sector privat també pot posar habitatges amb incentius, amb bonificacions, al servei, per exemple, de l'habitatge social, però el que no podem fer és traslladar la responsabilitat al sector privat quan la responsabilitat de disposar un parc d'habitatge públic és o són de les administracions públiques. Torno a dir, hi ha 700 famílies, perquè és una dada, que és un número, però darrere d'aquest número hi ha persones amb un gran patiment que estan a la mesa d'emergència habitacional on està el govern de la Generalitat i el govern de l'Ajuntament i no tenen accés a un habitatge perquè no hi ha. I aquí la responsabilitat no és del sector privat, és de les administracions públiques que no ha fet el deure. Ara, dit això, jo crec que s'ha de col·laborar, fer una col·laboració a nivell públic, a nivell privat, però no culpabilitzant el sector privat. I l'únic que hem trobat per part del govern dels comuns i del Partit Socialista és sempre una culpabilització al sector privat, que, torna a dir, forma part de la solució, no del problema.
Marilena, digues,
sí, Eva. Sí, sí i no. És clar que no es pot culpabilitzar només el sector privat. I és clar que el sector privat, segurament, aquests 8 anys s'ha sentit, i bastant justificadament, apartat, estigmatitzat, tot el que tu vulguis, i això...
Això sí que ha passat.
Sí, de fet, nosaltres creiem que bona part de la solució passa, sí o sí, per entendre'ns tots els actors.
Clar que sí.
Tots els actors, i tothom ha de fer renúncies. També el sector privat ha de fer renúncies. I també ha d'evolucionar. És a dir, la cultura habitacional de les polítiques públiques en habitatge a la resta d'Europa no té res a veure amb la cultura d'entendre l'habitatge com un bé merament especulatiu o principalment especulatiu a l'estat espanyol. Per tant, i allà també hi ha sector privat. Però el sector privat allà està acostumat, per exemple, a impulsar habitatge públic o habitatge protegit amb un lucre, allò que anomenen un lucre limitat, perquè el model de negoci que tenen, per exemple, és a llarg o molt llarg termini. Per tant, estan disposats a renunciar a un benefici desbocat, que és quelcom que aquí no s'ha limitat mai i que, per tant, ha determinat moltíssim la situació en la que estem vivint. Per tant, és la seva responsabilitat? No, però una part sí. És responsabilitat de l'administració? Segurament en gran mesura, però en tot cas, o tothom comença a assumir el trosset de responsabilitat que li correspon, l'administració, però també el sector privat, però també la ciutadania, tothom, o serà molt difícil resoldre res. Sí, però, perquè, clar, ningú està disposat a canviar aquest model mental d'entendre el dret a l'habitatge com el que és un dret, una garantia perquè una persona pugui desenvolupar la seva vida, el seu projecte vital, o entendre-ho, bàsicament, com, bueno, com un mercat i només com un mercat.
Sí, però l'excusa és responsabilitat del sector privat. Si el sector privat vol participar, ha de ser de manera voluntària. I jo estic convençuda que el sector privat està disposat a fer-ho. Però no amb una imposició o amb una responsabilitat. Pensa que l'administració pública, els que governen, quan no poden solucionar els problemes, deleguen a la resta. Es delega entre administracions públiques i es delega també amb el col·lectiu del sector privat. La responsabilitat de disposar un parc d'habitatge públic és, en aquest cas, de l'Ajuntament de Barcelona. I a la mesa d'emergència habitacional és de l'Ajuntament de Barcelona i de la Generalitat de Catalunya, que en aquest cas hi han posat més habitatges l'Ajuntament que no pas la Generalitat. I això és la realitat. A partir d'aquí, és veritat, necessitem més habitatge. Llavors s'ha de fer. Parlem i fem aquesta col·laboració público-privada. Hi ha el projecte de la Fundació Habitat 3, en el qual petits propietaris posen a la seva disposició el seu pis amb un lloguer social i una rehabilitació també que fan. Aquest projecte és vàlid, s'ha d'impulsar, s'ha d'incentivar, però tu saps que amb el discurs que moltes vegades té l'actual govern municipal, aquesta col·laboració público-privada és pràcticament impossible.
Deixa'm un segon, perquè estem...
És que aquí no pararíem.
No, estem... Està genial, aquest debat, i m'encanta, de veritat. I més amb un tema tan important com aquest, eh? Però si baixem totes aquestes teoritzacions polítiques que estan molt bé a nivell de carrer, jo entenc que molta gent que ens estigui escoltant digui, val, però anem a casos concrets, per exemple. Uh-huh. Què passa amb els veïns de la Casa Ursola que a dia d'avui s'estan preguntant, hòstia, és que jo m'aniré al carrer perquè un fons voltor ha comprat el meu edifici i em volen fotre fora i no sé què fer. O ara la Marilén que ens deia, necessitem habitatge, i hi ha molta gent a casa que pot estar-se preguntant, no hi ha molt habitatge buit que tenen els bancs, per cert, que no han pagat cap rescat respecte a la crisi del 2008? Per exemple, eh?
Col·laboració público-privada. Si és que és la realitat, és a dir, per desgràcia, tenim solars que no s'ha fet la feina. Torno a dir, és que podem parlar de dates, eh? L'alcaldessa Colau va prometre 8.000 habitatges, construïdes des del 2016, 1.442. En projecte, 1.900. En construcció, 1.500. O sigui, no s'ha arribat als 8.000. Què fem? Anem a fer la compra que parlaven abans, que s'estan pagant uns habitatges per 5,8 milions d'euros, o arribem a una col·laboració público-privada? Hem d'apostar per això, perquè tu dius, a dir, hi ha habitatge buit? Sí. Doncs anem a parlar, anem a dialogar, anem a arribar a acords, però no com una imposició. Perquè si tu necessites el sector privat perquè t'ajudi, no has de fer-ho amb imposicions o amb amenaces, ho has de fer-ho col·laborant. I, evidentment, jo estic convençuda que això és possible. Estic convençuda, però no amb mesures com el 30%, que no ha funcionat absolutament per res. I que l'altre dia vam viure un plenari en el qual un dels promotors d'aquesta mesura, que era el Partit Socialista, explicava que no havia funcionat i donava una alternativa que tampoc anava a funcionar. Per tant, necessitem el sector privat? Sí. Si tu no necessites el sector privat, anem a col·laborar conjuntament, perquè no hi hagi aquests habitatges que a vegades fins i tot s'ocupen il·legalment. I també et dic una cosa, molta despesa que destina el govern municipal en ocupació il·legal, com fer obres, insonoritzar espais, també es podrien dedicar a l'habitatge públic.
Eva.
Sí, tres idees, una mica per centrar una mica el missatge. Eh? Uh-huh. La primera és que una mica la Marilén ho apuntava i nosaltres, vaja, jo ho comparteixo, almenys jo ho comparteixo completament. Eh? Si no, només és un problema de què s'ha fet i on s'ha fet, si és el com. El com ha fet molt de mal aquests últims 8 anys. Moltíssim. Perquè la falta de... A veure, si ara em diràs, home, però no faci servir aquest llenguatge, no? Una mica la falta d'actitud dialogant, la falta d'humilitat.
Empatia, si m'ho permets.
Bueno, i que és un problema molt complex, el de l'habitatge. I ningú té una vareta màgica. I ningú té la raó absoluta, tampoc. I tothom té els seus drets. I tu com a polític, has d'intentar fer-los encaixar. Per tant, tens dues opcions. No parles amb el sector privat perquè són els dolents, perquè els has estat endimoniant i els has estat estigmatitzant, bla, 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 el sector privat és el dolent, o dius, és que el sector privat ha de formar part de la solució, jo, el meu rol com a polític, com a governant, com a alcaldessa, és parlar amb ells. O sigui, de parlar amb ells i de trobar la manera de que jo afluixi, jo hauré d'afluixar una mica, ells també hauran d'afluixar una miqueta, i segurament podrem desencallar situacions concretes com les que tu apuntaves ara, en la Casa Ursola, o polítiques més macro, perquè el problema de l'habitatge no és micro. Té conseqüències directes a la vida de les persones amb noms i cognoms. I, a més, amb una, és evident. Però l'abordatge ha de ser també, sobretot, macro. El tema de la Casa Ursola, si em permets,
sí,
és un error garrafal que va cometre el govern de Colau. Perquè Esquerra Republicana ja va impulsar un mecanisme de compra preferent. És a dir, no vull entrar en tecnicismes. L'Ajuntament, si vol, pot comprar, té preferència de compra en qualsevol transacció d'habitatges i d'edificis que hi ha a Barcelona. I l'Ajuntament, nosaltres tenim documentació, i això els hem ensenyat i en plenaris, és que aquests debats els hem tingut. L'Ajuntament sabia que la Casa Ursola estava en venda. I, a més, estava en venda per sota el preu de mercat. I era tan senzill com dir, pues exerceixo el meu dret de tanteig i retracte, sí. L'adquireixo, com ha adquirit? Se'n fa tips d'explicar-ho que ha adquirit desenes.
I a quin preu?
Aquí tenies un conflicte latent, que es veia venir, que de fet ja s'està movent, tu l'haguessis pogut comprar. No m'ha aclarit per què van decidir, i no vull ser malpensada, de veritat ho dic. No m'ha aclarit per què no van decidir adquirir aquella casa que estava, a més, just al damunt de l'eix verd que s'estava construint, que era evident que passaria el que ja està passant, perquè tampoc és cal ser un Einstein, per veure-ho, que és que tu estàs millorant una zona urbanísticament, és evident que el primer impacte, o un dels primers impactes, és que els preus pugen. Per tant, si hi ha una casa al damunt de la famosa, hiperfamosa superilla, que un dia n'hauríem de parlar, que a més ja està, es ven, amb preu de venda per sota de mercat. Tu tens el dret a tanteig i retracte i estàs comprant edificis? Collons, doncs com, per què no compres aquest quan te l'arriben a oferir? Val? Per tant, el cas de la Casa Ursola és un cas que jo ara no sé en quin punt està, crec que estava, suposo, s'està negociant o estan en tribunals, no ho sé, però aquest va ser el primer gran error. I l'altre gran error, des del meu punt de vista, va ser en lloc d'entrar en contacte amb la propietat, explicar que potser t'has equivocat, que et convindria, parlem... No, han estat atiant, i clar, la propietat també té drets. M'explico, eh? És a dir, no és o blanc o negre, els bons o els dolents, és que la propietat també té drets, i de fet, gran part del problema que tenim amb l'habitatge és que hi ha un xoc de drets. Un dret que està molt consolidat, el de la propietat privada, i un dret que és molt més nou, que està molt menys consolidat, que està molt menys protegit jurídicament, i que és el dret a l'habitatge.
És que jo crec que en aquest exemple el govern ha fet més activisme que no pas de gestió. N'ha fet de gestor, i és un tema que hem parlat molt en comissions, que tenim molts dubtes, perquè tampoc ens han donat les explicacions, que no va tenir l'opció de solucionar el problema i no ha volgut. Per què? Perquè era més fàcil estar d'activista que no de gestor. I quan tu governes, has de gestionar, i evidentment el que tu dius, si hi ha un dret a la propietat que ho té, anem a parlar, anem a fer una col·laboració, i escolta, jo crec que el diàleg permet arribar a molts acords. Mm-hmm. Passa que si un no ho intenta o amenaça, ho té molt més difícil amb el seu interlocutor.
Ara sí que us demano brevetat, perquè ens queden 3 minuts i sí que vull fer-ho 2 preguntes. Això a la ràdio sempre va molt ràpid. Sempre. Una de les preguntes que volia fer-vos és que 2 de cada 10 baixos comercials de Barcelona, segons BrickBro, estan ocupats. A la demarcació de Barcelona hi ha un total de 4.229 locals ocupats, segons aquesta consultora immobiliària. Com abordem l'ocupació?
Pues no es pot ser permissiu amb l'ocupació il·legal i tenim un govern municipal que és molt permissiu a l'ocupació il·legal. I per què ho dic? Perquè hi ha moltes excuses que si és de propietat privada no es pot fer res, pues tenim Can Vies, que no el tenim tan lluny, que és un equipament municipal en el qual el govern municipal permet l'ocupació. No, per què dic que no s'ha de ser còmplice o permissiu? Perquè hem vist com es paguen obres a llocs municipals ocupats il·legalment i, per tant, el primer és no ser permissiu i actuar en conseqüència. És a dir, això no és normal i és cert que... Jo crec que el govern municipal ha demostrat la seva complicitat i la seva passivitat en un tema tan urgent que, evidentment, requereix també un canvi de llei doncs, a nivell del govern central. Però, dit això, aquí s'ha pogut fer molt més del que fan doncs, fent denúncies que no han portat a terme.
Jo no ho comparteixo. És a dir, hi ha ocupacions, sí, però les dades objectives de Mossos i de la Guàrdia Urbana expliquen que el nivell d'ocupacions a Barcelona està... ha anat baixant els darrers 2 anys. Per tant, hi ha un problema d'ocupació, però no està accentuat ni s'està incrementant a Barcelona. Després, a mi em fa molta gràcia quan la dreta parla de les ocupacions delictives. Il·legals. A veure, les ocupacions, per definició, són il·legals. El problema no és que siguin il·legals. Les ocupacions, hi ha algunes, n'hi ha de molts tipus. La gran majoria són ocupacions per necessitat. Per necessitat, que no vol dir que algú fot una patada a la porta i entra necessàriament, sinó que ja hi estava vivint i que mentre no es posa d'acord amb la propietat perquè el preu de l'habitatge se li dispara i no pot allò, doncs aquella persona està en una situació irregular, segueix vivint a la casa que ha sigut sempre casa seva. Val. L'altra qüestió és què passa amb les ocupacions amb finalitats delictives. Ojo, això és una altra història. Val? És que hi ha màfies que ocupen pisos per cometre delictes, però llavors ja no importa si ocupen un habitatge o un local, o la cantonada d'un espai públic. Estan cometent un delicte, sigui a tràfic de drogues, sigui qualsevol tipus de delicte tipificat en el Codi Penal, i, per tant, per aquest fet, evidentment, doncs el pes de la llei els ha de caure al damunt. Però sempre estan ajuntant, d'alguna forma, a la dreta, no? Ocupacions il·legals, com si n'hi haguessin ocupacions legals. Escolta, les ocupacions són il·legals, però les raons, les motivacions i les causes són molt diferents i s'han de tractar de manera diferent.
Ara la Eva Baró, regidora d'Esquerra a l'Ajuntament de Barcelona, i Marilén Barceló, regidora de València, em deien és un tema importantíssim i jo els hi faré un atracament amb armada. Sense armes, eh? Teniu 10 minuts?
I tant.
Sí.
Sí?
Sí.
Escoltem els nostres companys de serveis informatius i tornem i seguim amb el debat habitacional.
Encantat.
I tant.
Gairebé 6 minuts que passen de les 4 de la tarda i un dia com avui que hem fet quedar les nostres convidades per seguir parlant, seguir afrontant idees d'aquesta emergència habitacional que viu una ciutat com la ciutat de Barcelona. Seguim a l'estudi de la caravana de Ràdio Estel amb Eva Baró, jo diré bé, regidora d'Esquerra Republicana de l'Ajuntament de Barcelona, i Marilén Barceló, regidora de Valens, també l'Ajuntament de Barcelona. Estàvem parlant de la problemàtica de l'ocupació, Marilén, i em sembla que volies dir alguna cosa respecte a això.
Que evidentment que se'n diferencien dos tipus d'ocupacions, no? L'estat d'una emergència habitacional, d'una família que té problemes econòmics, és a dir, de vulnerabilitat, i les ocupacions d'antisistemes, delinqüència i màfies. Però dit això, la solució del problema, torno a dir, l'ocupació és il·legal, a vegades sabem tots que és il·legal, però sembla que no ho sembla per la complicitat o permissivitat, però també una família que està en un estat de necessitat, la resposta ha de venir per part del govern municipal, que ha de garantir que aquella família pugui viure en unes condicions dignes, perquè moltes vegades no viuen en unes condicions dignes i també és un risc per elles i per la seva salut i també de l'entorn, però sobretot per elles. I hem tingut que lamentar episodis molt greus que per no viure en condicions dignes hi ha hagut fins i tot incendis, no? Per tant, torno a dir, evidentment és molt diferent una família en un estat de necessitat que d'un grup antisistema. Jo crec que amb això estem tots d'acord. Però la intervenció i sobretot la prevenció també ha de venir per part de les administracions públiques, perquè també jo em pregunto, es fa la prevenció adequada per evitar que aquelles famílies hagin d'ocupar il·legalment un habitatge? Realment els serveis socials, que tenen uns excel·lents professionals, però no els recursos necessaris, on tenim una llista d'espera per accedir a una primera visita de 14, 15 o 16 dies o més, estan fent la feina? Per tant, torno a dir, la responsabilitat és de l'administració pública, i evidentment són diferents i les solucions són diferents.
Eva, de seguida et passo la paraula. Abans, però, la Marilena ens deia evidentment que una ocupació és il·legal, i això ho acceptava també la Eva, de per se, és il·legal. Ara bé, confronta la ideologia, la pròpia ideologia, dir això amb que també hi hagi grups antisistemes que ocupin amb finalitats socials? I això ha passat?
És que jo, diguem, un grup que ocupi amb finalitats socials, antisistema, diguem, una ocupació.
Hi ha ocupacions on d'allà s'ha fet casals, per exemple.
Però casals per qui?
Per la gent del barri.
Per la gent del barri o únicament per un determinat tipus de la gent del barri. És a dir, jo crec que... Mira, jo et diria una cosa. L'ocupació és il·legal i si tu vols gestionar un equipament, hi ha altres maneres de fer-ho, però amb normalitat. El que no pots demanar és que el sector privat estigui complint amb unes normes, amb uns protocols i amb uns impostos, i una altra ocupació d'un antisistema, vosaltres en dieu que pugui tenir un retorn social. No. Si vols gestionar, ho fem a la legalitat. I jo crec que això sí que ho hem de diferenciar, no? És, per tant, el que dic, totes són ocupacions il·legals. Si volem fer una gestió d'un casal, doncs haurem de complir les normes, s'haurà un de presentar a un concurs públic, etc. Per tant, jo crec que les normes s'han d'assumir per part de tots.
Eva.
No, en tot cas, quan apretes a la dreta comença a constatar que sí.
Jo no apreto, jo pregunto.
No, tu no, tu. Quan un apreta... És que és veritat.
No em sento apretada, perquè ho penso tal qual.
Ja ho sé, però vull dir que llavors aterren, no? I llavors dic sí. Llavors sí, clar, no tenen més remei que diferenciar els tipus d'ocupacions.
Però això, un moment. Que quan parlaves de la dreta,
llavors, de pronto,
una cosa, si jo represento la dreta...
Jo he respectat el temps de paraula.
No, un petit.
A veure.
Si jo represento la dreta, et dic que aquesta dreta sempre ha diferenciat les ocupacions que considerem il·legals i que la resposta per part de l'administració pública ha de ser diferent. Ho veuràs sempre en
la rèplica, però quan plantegeu el posicionament inicial, sempre poseu tot dins un mateix sac, ocupacions il·legals. Llavors sempre han de sortir nosaltres a dir, escolta, les ocupacions és un fet concret, que és estar a dins d'un espai que és propietat privada d'algú sense el títol habilitant, però les causes i els factors són molt diferents. La millor manera de prevenir, quasi diria l'única manera de prevenir que hi hagin persones que es trobin en la tessitura d'haver d'ocupar un espai, una propietat d'algú altre per poder viure i no quedar-se al carrer, és fer polítiques socials. I és impulsar lleis socials. I és no portar, per exemple, les lleis socials que han impulsat en matèria d'habitatge el Parlament de Catalunya al Tribunal Constitucional, com per exemple ha fet el propi govern més progressista de la història, perquè la llei que regula el preu dels lloguers van a parar al Tribunal Constitucional perquè el PP la va portar, però perquè també el propi govern, Sánchez, Iglesias, en aquell moment em sembla que era, la van portar al Tribunal Constitucional. O sigui, la millor manera és evitar que s'arribin a produir aquestes situacions que posen a les persones en situació extrema, d'extrema vulnerabilitat, d'extrema exclusió social. I llavors, evidentment, segurament com faríem tots, doncs, han de trobar les solucions que han de trobar. Però jo volia, volia recuperar una mica un tema que havies apuntat abans de pisos buits, que no hem parlat de pisos buits, mm-hmm. val? I de la Sareb, no? I tu ho has deixat molt clar, no? Ens oblidem molt sovint que fa cosa una mica més de 10 anys, una mica més, on es va haver de fer un gran rescat bancari, es vam rescatar entre tots els diners de tots, va costar 65.000 milions d'euros, es va rescatar la banca, i mai ningú va exigir que, a canvi d'aquell rescat i de sostenir el sistema financer, el sistema bancari, tots els habitatges finalitzats o a mig construir, que poguessin estar afectats, tinguessin algun tipus d'ús de retorn social cap a la societat que havia prestat, d'alguna forma, havia posat els seus diners. Molt bé. Fa cosa de, fins fa un any i mig, no em voldria equivocar, un any una miqueta més, no sé si arriba a l'any i mig, la Sareb, que és aquest, aquest ENS que està gestionant tots aquests actius que no estan tenint un retorn social, és un ENS públic. És un ENS públic. Què vol dir que és públic? És un ENS que depèn directament de la gestió que faci el govern de l'Estat, que són coses que no s'expliquen perquè el bombardeig informatiu sempre és tan alt que si no tens uns minuts per poder-ho explicar, això què vol dir? Això vol dir que el govern PSOE, Unidas Podemos, o sigui, socialistes i tot l'entorn comú, Podemita, etcètera, etcètera, no estan utilitzant la força que ara sí que ja tenen. Fa dos anys no la tenien, fa tres anys no la tenien. Però fa un any i mig, des del febrer del 2022, no em voldria equivocar, ja poden decidir què passa amb aquells actius. Cedir la titularitat dels actius, dels habitatges que estan a mans de CEP, cedir-los als municipis, cedir-lo a les respectives generalitats, governs de les comunitats autònomes. I això no s'està fent. És a dir, que si hi ha pisos buits a Barcelona, que són de bancs, que en el seu moment es van beneficiar del rescat bancari, és per la, no sé si és desídia, falta de capacitat, que estan desbordats o què, del propi govern socialista i entorn comú, que són és el mateix color polític del govern de la ciutat de Barcelona. A mi això ho hem demanat en diverses ocasions. Si us plau, ja està a les vostres mans. És que ja només depèn de vosaltres. Tenen més del 50% d'aquest ENS. Per tant, depèn de vosaltres i dels vostres col·legues, companys de partit a Madrid, que tots aquests habitatges puguin ser traslladats. I no serà perquè molts municipis i Barcelona, almenys l'oposició ho hem demanat, almenys nosaltres, Esquerra Republicana ho ha demanat diverses vegades, que se cedeixin aquests habitatges, que passin a tenir titularitat municipal, perquè és una forma d'engrandir aquesta mancança que sabem tots que existeix, que és que no hi ha parc d'habitatge, més que públic, d'habitatge per a polítiques socials, que és un dels grans coixins, de la gran xarxa de què Barcelona disposa, i cada cop que hi ha una crisi econòmica, doncs pateix la ciutadania. Els preus pugen, els salaris baixen i tornem a tenir uns problemes enormes per poder accedir a l'habitatge en aquesta ciutat.
És que jo crec que nosaltres ho vivim a l'Ajuntament de Barcelona, és a dir, hi ha una gestió ineficaç en molts temes. Avui parlem d'habitatge, podríem parlar de seguretat, de neteja i de moltes coses, però és que el que més hi ha és una manca de coordinació, o sí que la hi ha i la dissimulen, amb el govern central, que són absolutament els mateixos que governa. Fins i tot hem vist algunes propostes en les quals els mateixos grups de govern instaven a l'altre govern a fer mesures, quan tu dius agafa el telèfon o parla, no? I és veritat que en habitatge públic, per desgràcia, suspenen totes les administracions, tant l'Ajuntament com la Generalitat de Catalunya, com també el govern central. Per tant, torno a dir, és molt greu, perquè la gran promesa de la senyora Colau amb el Partit Socialista que era governat era tenir 8.000 habitatges, cosa que no han arribat ni de lluny.
Torno a fer el d'abans, eh? Faig dos preguntes i anem pendents ja del temps. Obro nou meló perquè els darrers programes hem parlat sobre turisme, però vaja, jo crec que també és clau introduir aquí els famosos pisos turístics que es lloguen per dies, setmanes o mesos i que, a més, no incrementen l'oferta de lloguer per tal d'anar-hi a viure com a residència. Què hem de fer amb aquests pisos turístics?
Bueno, amb els pisos, aquí hem de clarificar dos grans tipologies, jo entenc, eh? Una cosa són els habitatges, els habitatges d'ús turístic, que això és un gran llegat que ens va deixar el senyor Trias, si em permets el sarcasme el sarcasme i la ironia, que és que va obrir barra lliure, tothom que volgués podia convertir el seu pis en un habitatge d'ús turístic, només calia fer un tràmit, i aquell tràmit era ja permanent. Permanent. Amb la qual tenim vora més de 10.000 habitatges de Barcelona que ja no tenen ús residencial, perquè tenen una llicència perenne, atemporal, que mai es podrà tirar endarrere, o almenys caldrà mirar, filar molt prim jurídicament si hi ha alguna escletxa que això ho permeti. Per tant, en un moment, o en un moment, quan dic, no dic ara, diguem uns anys, on l'accés a l'habitatge està dificultant, que la precarietat laboral, els salaris estan baixant, que els preus de l'habitatge pugen, insisteixo, perquè Barcelona, afortunadament, també és una ciutat global, i per tant, té coses bones, però això també té una sèrie de conseqüències, doncs vol dir que d'un plomazo hi ha 10.000 habitatges, dels quals ja no estan ofertats per poder ser llogats. Perquè el propietari, com que, clar, disposa de la seva propietat privada, doncs considera que li surt més a compte, que és més beneficiós, etcètera, etcètera, poder llogar aquests habitatges i donar-li un ús turístic. Per tant, si llogar-lo, donar-li un ús turístic, li multiplica per 10 els diners que pugui treure al mes, per exemple, o a l'any, no sé, és igual, doncs no el posa al lloguer, diguem, tradicional. I després hi ha una altra tipologia, que són les llars compartides, que aquí també hem tingut moltes diferències. Les llars compartides és l'ús que un propietari vol fer, doncs, de llogar una habitació, i nosaltres els diem, perfecte, clar que sí, escolta, disposa, com a tu et sembli, de llogar una habitació. Però, clar, ells només les volen llogar als turistes, perquè es reprodueix exactament la mateixa dinàmica que amb els habitatges, només que amb una petita part de l'habitatge. I nosaltres som del parer que en un moment d'emergència habitacional i d'emergència residencial, totes les solucions habitacionals dignes s'han de poder preservar i s'han de poder protegir de l'especulació, perquè és que arribarà un punt que no tindrem manera. Els barcelonins marxaran de la ciutat perquè no poden competir amb els preus o amb la capacitat adquisitiva de tota la gent que ve de fora de Barcelona, d'arreu del món, de fora de Barcelona, i que sempre podran pagar uns preus, un valor, no?, per aquella habitació o per aquells habitatges 2, 3, 4, 5, 10 vegades més alt que un barceloní o una barcelonina.
Si parlem de llars compartides, nosaltres, si us sap la Eva, sempre hem defensat el model de les llars compartides. Són persones, són famílies, que moltes vegades necessiten també, doncs, aquests diners per poder arribar a final de mes. Fa molt de temps que demanen una regulació, una normativa per part de l'Ajuntament. Ja sabem que aquí hi ha hagut conflicte entre els dos socis de govern, i torno a insistir, tenen tot el dret. A més, es dirigeix a un turisme que també és molt diferent a altres tipus d'equipaments, que va a altres tipus de turisme, i crec que aquí l'Ajuntament ha tornat a fracassar amb un sector de les llars compartides que, torno a dir, tenen el dret a posar, doncs, aquesta habitació i poder, doncs, també obtenir uns ingressos que en molts casos els hi permet arribar a final de mes, i més en la situació que estan patint. I torno a dir, hi ha hagut molts debats, moltes propostes que fins i tot s'han aprovat, i finalment el govern de la senyora Colau del Partit Socialista no ha fet res.
I finalment, Malo, que volia obrir avui per acabar aquest debat, perquè hem parlat del problema de l'habitatge i pensava, ostres, això per qui tingui habitatge. Però hi ha gent que no té habitatge i se n'ocupen entitats com Arrels Fundació, Assis Centre d'Acollida... Però què hi fem des de les institucions?
Pues mira, hi ha un model per ajudar les persones que estan sense llar, que són més de 1.200 avui, dormiran al carrer. Jo crec que sobreviuen al carrer, perquè també viure al carrer és un risc. Hi ha moltes que també viuen en assentaments irregulars. Podem veure, per exemple, al Palau d'Esports o a la muntanya de Montjuïc. Jo crec que aquest també s'ha de fer un esforç. Per exemple, el model del Housing First, per mi era un model que no ha estat potenciat per aquest govern municipal, i evidentment això també s'ha de fer, doncs, donant... El model Housing First jo crec que és un model molt, molt adequat, en col·laboració també público-privada, i potenciant també una figura, perquè moltes vegades les persones que viuen al carrer tenen moltes dificultats per també, doncs, anar a un equipament o a una plaça residencial, i s'ha d'augmentar la figura de l'educador del carrer, que són els que fan el primer vincle, doncs, amb aquestes persones, no? O també un altre tema que hem demanat moltes vegades, la flexibilitat dels horaris. És a dir, per poder menjar, per poder dutxar-se, persones que els costa molt acceptar les normes amb un horari molt rígid, mai aniran. I per tant, és també un pas per poder vincular, doncs, amb aquestes persones.
Eva.
Bastant en la línia, nosaltres defensem el projecte, no?, la filosofia, el model del Housing First, i en la línia de la flexibilització, per exemple, una cosa que hem parlat moltes vegades. Moltes vegades, doncs, aquestes persones que viuen al carrer o viuen en assentaments tenen animals de companyia que els acompanyen, que en alguns equipaments de, diguem, d'acollida o d'estada provisional, per exemple, no en permeten l'entrada. Llavors, això ja, moltes vegades això ja genera un rebuig automàtic a ni tan sols acostar-s'hi, no? Perquè necessites poder... Necessites que s'acostin, necessiten poder-los donar un espai de tranquil·litat, de refer-se, de netejar.